Bon dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel. Ara mateix tenim 12 graus a la ciutat de Barcelona, a Girona, 10 graus, 9 a Tarragona, 7 a Lleida, 8 a Olot, 9 graus també a Vilafranca del Penedès. Tornarem a tenir avui un dia de cel cobert ja des d'aquest matí. De cara al migdia començaran els plogims, que arrencaran cap al sud del país i aniran pujant al migdia. Avui no tindrem temperatures tan altes com ahir. Avui és dimarts, 29 de març.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que arrenca, com sempre, amb tres protagonistes. El primer, l'Antoni Abad, el president de la patronal SECOT. Avui, Pedro Sánchez aprovarà el seu pla de recuperació per fer front a la crisi derivada de la guerra a Ucraïna. Mesures que arriben en un moment límit per a moltes persones, però també i especialment per moltes empreses del país, petites i mitjanes, a les que no els surten els números, que estan ofegats per les tarifes elèctriques, pel gas, que estan aturant produccions, plantejant-se d'enviar algunes persones a casa perquè no poden treballar o perquè directament no els surt a compte obrir i posar-se en marxa amb tota la plantilla. Arriben quan toca aquestes ajudes que avui aprovarà el Consell de Ministres? Són i seran suficients? Pot Espanya sostenir una inflació que les previsions per aquest proper mes d'abril situen ja cap a finals al voltant del 9%? En parlem de tot plegat a partir de 8:45 del matí en directe amb l'Antoni Abad, president de la SECOT, aquí al matí a Ràdio Estel. Un altre protagonista avui, en Dani Vilaró, el portaveu a Catalunya d'Amnistia Internacional. Aquesta mitjanit hem conegut el seu informe. Avui us el desgranarem. No deixa gaire bé el món civilitzat. El acaparament de vacunes anticovid al primer món, maltractament a les residències de gent gran, tant a Espanya com a Catalunya, l'aplicació encara durant l'any passat de la llei Mordassa o l'empresonament de Pablo Hasél apareixen en aquest informe. Avui n'escoltarem les conclusions per part d'Amnistia i ho analitzarem tot plegat en temps de tertúlia. Encara una tercera protagonista que avui volem escoltar, la Pilar Sierra, que és la directora del Gremi de Cinemes de Catalunya. I us explicaven que els Òscar, que tradicionalment era una màquina d'enviar espectadors al cinema, ha virat ja d'un temps ençà i ha començat a ser dominada per produccions de plataformes digitals, fins al punt que les dues grans triomfadores ahir als Òscar, amb el permís de Will Smith, són la pel·lícula Coda, que és d'Apple TV, i de El poder del perro, que és de Netflix. Flac favor li fa a l'Acadèmia nord-americana, un negoci que es perd de les sales just quan aquestes han fet grans inversions de millora per fer que anar-hi sigui, com diuen els del màrqueting, que tot ho controlen, una experiència. Com ho viuen això des dels cinemes de Catalunya? Quin futur té el sector si n'afablim l'última baula? Quin al·licient ens queda per canviar el còmode sofà de casa per anar a una sala de cinema si allò que es premia una gala com els Òscar directament al cinema no hi és? En parlem cap a les 10 amb la Pilar Sierra. Va, que posem el dia en solfa i comencem amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, la previsió meteorològica per aquest dimarts amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada amb temperatures una mica més altes que en dies anteriors. No fa tant de fred, però tenim més núvols. I aquests núvols, amb el pas de les hores, aniran a més. A partir ja de mig matí, primeres gotes cap a les comarques del sud de Tarragona, comarques també del sud de Lleida, que al llarg de la tarda s'extendran a la resta del país. Seran precipitacions de caràcter feble i en forma de neu per damunt dels 2.000 metres. Les temperatures, que dèiem que han pujat una mica, però en canvi les màximes baixaran. Baixaran un parell o 3 de graus respecte a les d'ahir. Tindrem valors cap a migdia entre els 12 i els 17 graus. A més, bufarà també vent de llevant i de gregal, que és el que està portant també tota aquesta nuvolositat. Demà tindrem precipitacions de distribució també irregular a qualsevol punt del país, tot i que de cara a la tarda poden ser localment una mica fortes, especialment comarques de Barcelona i de Girona. Demà les temperatures encara baixaran una mica més i també ho farà la cota de neu. I de cara a dies posteriors encara farà més fred.
Gràcies, Jordi. I anem cap al RAC per saber com se circula aquesta hora per les carreteres del país. Armand Maravall, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora comencem el dimarts parlant de l'autopista AP7, perquè ara mateix només hi ha un carril obert per circular a l'altura de Santa Margarida i els Monjos, al Penedès, en sentit nord, en sentit Barcelona. Això a causa d'un accident que provoca primer un tram de 4 quilòmetres de congestió i després 3 quilòmetres més amb aturades a l'autopista. Pel que fa a les vies més properes cap a Barcelona, ja matí de molta congestió, sobretot per la Ronda Litoral, on teníem un accident a l'altura de la sortida de Barceloneta. Ara això està provocant que hi hagi retencions ja sortint del nus de la Trinitat. En total són uns 9 quilòmetres fins al Port Olímpic, sobretot amb aturades en el tram habitual del Fòrum. Retencions habituals també per la Ronda de Dalt, en tots dos sentits de la marxa, i també per les entrades del Vallès, tant per la C-58 com també les del Baix Llobregat, amb trams de latitud tant per l'autovia 2 com per la B-23. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia, Armand. Moltes gràcies. Passen 5 minuts i mig del punt de les 8. Aquests són els titulars d'aquest dimarts. Mestres i professors tornen avui a la vaga, protesten per l'avançament del curs escolar i reclamen la reversió de les retallades. Els serveis mínims preveuen un professor per cada 3 aules a infantil, primària i secundària, i la meitat del professorat a les llars d'infants i a l'educació especial. El govern espanyol aprovarà avui el paquet de mesures econòmiques per fer front a les conseqüències de la guerra. La benzina i el gasoil seran 20 cèntims més barats per tothom. Els lloguers que s'hagin de renovar només podran apujar-se un 2% i s'amplia el bo social elèctric per a 600.000 famílies més, entre d'altres mesures. Alguns transportistes del Port de Barcelona mantenen les aturades i aquest matí tornen a convocar un tall de la Ronda Litoral. No donen per vàlid l'acord del sector amb el govern espanyol i aposten per mantenir l'aturada de manera indefinida. I a aquesta hora, operació policial en marxa al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. Els Mossos actuen contra un clan que es dedicava al tràfic de drogues, especialment de marihuana. Es faran diversos escorcolls i estan previstes una quinzena de detencions. Will Smith demana perdó ara sí a Chris Rock per la plantofada que li va donar en plena gala dels Oscar. L'actor s'ha disculpat en un missatge a Instagram. L'Acadèmia del Cinema Nord-Americà es reunirà demà per decidir si emprèn mesures contra Will Smith i investigarà els fets retransmesos en directe a mig món. L'oligarca rus Roman Abramovich i dos negociadors d'Ucraïna haurien estat enverinats. Segons apunta el diari The Wall Street Journal, les tres persones haurien tingut vermelló als ulls, lagrimeig constant i descamació de la pell, símptomes que es relacionen amb un possible enverinament. Rússia no s'ha pronunciat sobre aquests fets. Pel que fa als esports, Ansu Fati torna a entrenar amb el Barça 3 mesos després de la seva lesió. Ahir va poder fer una sessió amb la resta de companys. Al davanter del Barça li queda encara per endavant un altre mes de recuperació de la lesió que es va fer al bíceps femoral de la cama esquerra en el partit de Copa contra l'Atlètic de Bilbao al mes de gener.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Està buscant també alguns dels titulars dels diaris d'avui. Els 36 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona compartiran vigilància nocturna. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. El pla impulsat per l'AMB preveu la coordinació policial entre municipis i mesures concretes com parades d'autobús nocturna, demanda, el reforç de l'enllumenat públic i l'erradicació d'espais insegurs. La idea és posar-lo en marxa abans de les eleccions municipals dels maig del 2023. Ho podem llegir a la majoria de diaris.
La Unió Europea preveu atendre fins a 10.000 milions de refugiats els pròxims mesos.
El conflicte entre Rússia i Ucraïna ja ha provocat l'èxode de gairebé 4 milions de persones, però la xifra pot créixer les pròximes setmanes. La Unió Europea es prepara amb solucions financeres i mecanismes de repartiment entre els països membres. Ho detalla Guillermo Abril al País.
El president d'Ucraïna reclama més ajuda a Occident per guanyar la guerra.
En una entrevista de The Economist, que recull La Vanguardia, Volodymyr Zelensky diu que si les sancions haguessin sigut més dures, no hi hauria hagut un atac rus a gran escala i demana a Occident avions, tancs i vehicles blindats. Sobre les converses amb el Kremlin, diu que poden parlar de tot, però que mai podran arribar a un acord sobre tot.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Arrenquem amb aquesta notícia del matí. En marxa a aquesta hora un important dispositiu policial al barri de la Mina, en una operació policial dels Mossos contra un clan que es dedica al tràfic de drogues, bàsicament de marihuana. Al País n'ha donat alguns detalls ja a aquesta hora del matí. Els Mossos preveuen una quinzena de detencions en una vintena d'escorcolls. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. L'actuació policial ha començat a primera hora del matí. S'investiga un clan que no només venia droga, sinó que hauria intentat imposar el seu control sobre el territori, i la justícia sospita que estan darrere d'almenys 3 tirotejos els últims mesos al barri de la Verneda i de la Mina, a cavall entre Barcelona i Sant Adrià.
Mestres i professors de l'escola pública tornen avui a la vaga. La quarta jornada de mobilitzacions es manté per aquest dimarts. També n'hi haurà demà dimecres, després que dilluns, ahir, la reunió entre sindicats i conselleria acabés sense acord. L'avançament del curs escolar està en el rerefons d'aquesta protesta, en la qual els sindicats també demanen la reversió de les retallades.
El desacord entre els sindicats i educació es manté fins al punt que fonts sindicals han advertit que, si no hi ha cap entesa, les mobilitzacions es podrien allargar més enllà de dimecres. Consideren que el procés de mediació ha estat un engany i critiquen la incapacitat negociadora i el tarannà autoritari del departament. Segons els sindicats, la conselleria ha presentat propostes que a la pràctica suposen una nova retallada i que en cap cas reverteixen els dèficits que ja existien per al curs que ve. El departament assegura que està disposat a revertir retallades, però que no ho pot fer amb totes de cop.
Els serveis mínims previstos per avui donen per fet que totes les escoles estaran obertes, evidentment, i hi haurà, a més, un docent per cada 3 aules.
Aquesta xifra és per a infantil, primària i secundària, mentre que per l'educació especial i les llars d'infants el servei mínim és del 50% de les plantilles. Pel que fa a les protestes, la més nombrosa es preveu que sigui la manifestació a Barcelona, que arrencarà a les 11:15 a Jardinets de Gràcia i avançarà fins a la seu del Departament d'Educació a la Via Augusta.
Això avui, que el govern espanyol aprovarà el pla de xoc de 16.000 milions d'euros per combatre la crisi econòmica provocada per la invasió d'Ucraïna. Entre les 23 mesures que entraran en vigor aquest mateix divendres, destaca la rebaixa del preu de la benzina per tothom.
El preu dels carburants tindrà un descompte de 20 cèntims per litre per tothom i no només pels transportistes. D'aquests 20 cèntims, 15 els aportarà l'Estat i 5 les petrolieres.
El pla, que estarà vigent durant 3 mesos amb possibilitat de pròrroga, també inclou altres mesures, com per exemple la limitació dels lloguers.
Els propietaris que tinguin renovacions sobre la taula només el podran apujar un 2%. També s'augmentarà un 15% l'ingrés mínim vital durant 3 mesos. S'ampliarà el bo social elèctric perquè el rebin 600.000 famílies més, arribant a gairebé a 2 milions de llars. I es manté la rebaixa de la factura de la llum amb un IVA al 10% per als petits consumidors.
Per frenar la factura de l'electricitat, Espanya pactarà amb Portugal el preu del gas per fer llum. Aquesta setmana, de fet, s'enviarà la proposta a la Comissió Europea i podria estar aprovada en 3 o 4 setmanes.
Es tracta d'una mesura temporal. També fomentarà les energies renovables i l'estalvi energètic. Sánchez ha anunciat que s'ampliarà el mecanisme per reduir els beneficis caiguts del cel que reben les elèctriques. Durant tot l'any es rebaixarà fins a un 55% el sistema retributiu per fer energia renovable amb cogeneració o amb residus.
El pla també inclou mesures de suport a les empreses.
Els pagesos i els ramaders rebran un paquet d'ajudes de 360 milions d'euros i de 68 milions d'euros. A més, el govern donarà 500 milions a les indústries que són grans consumidores d'energia i avalarà fins a 10.000 milions d'euros de crèdits ICO per cobrir les necessitats que les empreses tinguin per pagar l'augment de l'energia i els combustibles.
Finalment, el sector del transport tindrà mesures especials com la injecció directa de més de 1.000 milions d'euros.
Sánchez també es compromet a aprovar una llei perquè els transportistes cobrin la seva feina a un preu just. Transportistes i empreses d'autocars rebran 450 milions d'ajudes directes. El govern espanyol també s'ha compromès a reduir el termini en què torna l'impost del gasoil a les empreses de transport.
La rebaixa del preu del dièsel i de la benzina és finalment universal, com dèiem, no només per als transportistes. Des de Ràdio Estel hem anat a buscar reaccions entre els consumidors que haurien volgut accions més contundents. En alguns casos alerten que la pujada del preu del carburant està afectant massa la seva economia. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. En Tomàs està pagant quasi el doble de benzina que abans de la crisi energètica, una situació que afronta amb preocupació perquè li està afectant a la butxaca. Per això creu que caldria que l'ajuda del govern espanyol fos més alta.
Hombre, todo lo que baje es positivo, pero debería ser, yo creo que debería bajar bastante más, porque ha subido como 60-70 céntimos, creo, ¿no?
L'Òscar ha notat que la seva despesa en carburant ha augmentat un 25% respecte a l'habitual. Per això ha qualificat d'insuficient la rebaixa dels 20 cèntims al litre.
Para transportistas, que tampoco les parece suficiente, porque es que tampoco lo es, ¿vale? O sea, quieren darle ahora 4 migajas, cuando en realidad el problema del sector es mucho más profundo, y hablo de esto porque tengo amigos e indirectamente me he dedicado a ello. Para los particulares, 20 cèntims, bueno, cualquier rebaja es buena, pero que lo hagan también en todo lo demás, o que nos suban los sueldos para equiparar.
Tot i que els conductors valoren el gest del president Pedro Sánchez, demanen que les accions siguin més contundents.
Gràcies, Sílvia, i els que mantenen la seva protesta malgrat aquests acords són alguns transportistes del Port de Barcelona que avui tornen a tallar la ronda litoral.
No accepten l'acord de la patronal amb el govern espanyol i han aprovat mantenir la vaga de forma indefinida. Per aquest motiu, avui els transportistes de Sintraport participaran en un nou tall a la ronda litoral, una acció que ha estat impulsada per la plataforma en defensa del sector del transport.
Quan només fa 24 hores que es poden presentar demandes per exigir el compliment de la sentència que obliga a fer el 25% de classes en castellà, ja hi ha com a mínim dues associacions que tenen la intenció de presentar escrits al Tribunal Superior de Justícia per exigir-ho.
Una de les associacions és l'Assemblea per una Escuela Bilingüe, que és l'associació que lidera des del 2014 l'ofensiva contra la immersió lingüística a Catalunya. L'entitat ha dit a Radio Estel que presentarà la demanda aquest dimecres, mentre que l'associació Justícia per la Guàrdia Civil ho ha demanat aquest mateix dilluns. Un cop presentats els escrits, l'alt tribunal haurà d'estudiar si els accepta com a part legitimada. En cas de fer-ho, els jutges hauran de donar trasllat a les parts, és a dir, al govern espanyol i català, perquè puguin defensar la seva posició.
Aquí serà clau la resposta que doni el govern espanyol sobre si considera que la Generalitat ha aplicat o no la sentència. Ho ha explicat el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, aquesta emissora.
El que sí que pot produir és que forci l'Estat a pronunciar-se sobre si entén o no entén executada la sentència. No? I això sí que és jurídicament molt rellevant, no? Entenent que l'Estat és lectora d'aquest procediment. Si l'Estat entengués que la sentència s'ha executat correctament o el que ha desenvolupat fins ara la Generalitat, doncs tot plegat perdria molta força.
Qui ja ha mogut fitxa és Ciutadans, que aquest dilluns ha presentat una denúncia davant la Fiscalia General de Catalunya. L'escrit acusa el conseller d'Educació, Josep González Cambray, i altres tres alts càrrecs del seu departament de prevaricació.
El partit no descarta d'aquí a un temps ampliar la denúncia per un delicte també de desobediència. El president de Ciutadans, Carlos Carrizosa, acusa la Generalitat d'haver fet cas omís al requeriment judicial.
Por parte de la consejería, no solo no se ha hecho nada para cumplir esa sentencia, sino que se ha estado trabajando e impartiendo instrucciones y consignas para evitar que la sentencia se cumpla.
El Comitè Olímpic comunica l'acord per organitzar els Jocs Olímpics d'hivern 2030 de Catalunya i l'Aragó. Si els presidents català, aragonès i espanyol el ratifiquen, la proposta s'enviarà al Comitè Olímpic Internacional perquè faci oficial la candidatura. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. 6 mesos després de reunions, finalment s'ha arribat a un acord sobre la distribució de les proves olímpiques. A la Molina Masella es farà l'esquí alpí, a Baqueira Baretes, snowboard i freestyle, i l'esquí de muntanya a Buitaull, mentre que l'hoquei al gel es disputaria al Palau Sant Jordi de Barcelona. L'Aragó, per la seva banda, acollirà bàsicament les modalitats de biatló i patinatge. La coordinadora de la candidatura, anomenada pel govern, Mònica Bosch, explica que el repte a partir d'ara serà redactar el projecte amb les comarques corresponents.
Ara el que hem de fer justament és treballar amb aquest projecte tècnic, no?, i poder aportar la informació, que això serà molt important, no?, poder comunicar i portar la informació d'on doncs, es farà cada cosa i a part d'on es farà doncs, els allotjaments, els transports i una mica no el benefici que comportarà en el Pirineu.
La proposta agafa forma a l'espera que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, anunciï si finalment inclourà el Berguedà, el Solsonès i el Ripollès a la consulta que vol fer sobre els Jocs, tal com li demana Junts per Catalunya.
Gràcies, Judit. Més coses de l'actualitat d'aquest dimarts. L'oligarca rus Roman Abramovich i dos negociadors d'Ucraïna haurien estat enverinats. Segons apunta el diari The Wall Street Journal, les tres persones haurien tingut vermellor als ulls, llagrimeig constant i descamació de la pell, que són símptomes que es relacionen amb un enverinament.
L'afectació els hauria començat just després d'una reunió a Kiev a principis d'aquest mes. El diari explica que els símptomes s'atribuirien a l'acció d'intransigents de Moscou que voldrien voldrien sabotejar les converses per posar fi a la guerra. Els experts que han investigat l'incident asseguren que és difícil determinar si el possible enverinament s'ha fet amb un agent químic o biològic o algun atac de radiació electromagnètica. Tot i el suposat atac, les tres víctimes estan fora de perill.
Tot plegat quan avui s'haurien de reemprendre les negociacions entre Rússia i Ucraïna per mirar de trobar un alto al foc.
La trobada s'havia de celebrar ahir, però el Kremlin ho va descartar i va apuntar que les dues delegacions es reuniran avui a Turquia. En aquest sentit, aquest dilluns l'ONU ha designat el cap d'ajuda humanitària de les Nacions Unides, Martin Griffiths, la tasca de mediador entre les dues potències per arribar a un pacte que garanteixi l'alto al foc i apropiï la pau després d'un mes de guerra.
Will Smith demana perdó ara sí a Chris Rock a través d'un missatge a Instagram. El guanyador de l'Oscar a millor actor ha fet el pas després de l'allau de crítiques al seu comportament amb la bufetada al presentador de la gala i a la manera com va justificar-se entre llàgrimes en recollir el premi.
L'Acadèmia de Cinema Nord-Americana es reunirà demà per decidir si emprèn alguna acció contra Will Smith i s'investigaran els fets per si són punibles segons la llei de l'estat de Califòrnia. Hi ha debat als Estats Units sobre si s'ha de retirar l'Oscar a Will Smith.
Tornem a casa nostra. Els dirigents polítics i gegants del món empresarial anteposen els beneficis i el poder a les persones i traeixen les promeses d'una recuperació justa de la pandèmia. Aquesta és la principal conclusió de l'informe d'Amnistia Internacional que radiografia la situació dels drets humans al món entre el 2021 i el 2022.
Dos dels àmbits que més preocupen són les vulneracions de la llibertat d'expressió i del dret de reunió, ja que en l'últim any el 43% dels països analitzats han introduït noves legislacions que restringeixen aquests drets. A Espanya assenyalen aspectes negatius com la impunitat pels fets a les residències de gent gran, la incoherència en el tracte a persones refugiades i el risc de consolidació d'amenaces de la llibertat d'expressió. També en destaquen de positius com una agenda legislativa que, si es confirmés el 2022, pot fer avançar els drets humans.
I el col·lectiu Amics de la Gent Gran necessita un centenar de voluntaris per fer front a l'augment de persones grans que se senten aïllades. L'entitat insisteix que pràcticament el 70% de la població de més de 65 anys pateix soledat no desitjada, una situació que la pandèmia ha empitjorat.
Alerten que el 40% ha notat un augment de la sensació de soledat durant la pandèmia. Anna Gris, coordinadora d'Acció Social a Barcelona, de la Fundació que ajuda a la gent gran, ha explicat a Ràdio Estel com funciona l'entitat.
Nosaltres fem acompanyament tant presencial com telefònic. Val? Llavors, l'acompanyament presencial es fa més o menys un cop a la setmana durant 2 hores i llavors la persona voluntària queda amb aquesta persona gran, que el que ja intentem és fer, nosaltres diem enllaços, no?, entre la persona gran i la persona voluntària. Busquem persones que siguin afins, no?, que tinguin doncs maneres de ser semblants, aficions, no?, que puguin crear aquest vincle d'amistat en el fons. No?
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Repassem també la premsa digital i la comarcal. El president de Rússia, Vladimir Putin, signarà un decret les properes hores per prohibir l'entrada de ciutadans europeus i nord-americans al seu país.
Aquesta és una de les mesures de represàlia en resposta a les accions hostils que ha rebut Rússia, segons indica el ministre d'Exterior rus, Sergei Lavrov. Entre els territoris vetats hi hauria tots els països membres de la Unió Europea, Ucraïna, el Regne Unit, els Estats Units i el Canadà, entre d'altres. Ho trobem a la majoria de digitals.
Els Mossos d'Esquadra demanen ajuda per trobar un home desaparegut a Barcelona.
Es tracta d'en Mohamed, desaparegut des d'aquest diumenge quan va marxar de l'hotel on estava allotjat. És de nacionalitat holandesa, complexió normal i no entén el català ni el castellà. Les autoritats remarquen que necessita medicació i demanen que davant qualsevol senyal es truqui al 112.
El Palau Güell obrirà més sales al públic abans del 2026?
La Diputació de Barcelona ha adquirit les dues construccions annexes al Palau, la Casa Jordà i la Casa Fradera, que permetran alliberar espais restringits fins al dia d'avui, com el despatx i l'antiga biblioteca que va ocupar Eusebi Güell. El projecte de la Diputació compta amb un finançament de 5 milions d'euros. Ho destaca el Nació Digital.
L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, anuncia que no es presentarà a les pròximes eleccions municipals.
Després de 3 mandats i 12 anys al capdavant del consistori de la capital del Baix Camp, Pellicer del PDeCAT deixarà l'alcaldia al maig de l'any del 2023. La continuïtat del batlle de Reus era una qüestió pendent de resoldre's des de feia mesos i per aquest aquesta raó, la conferència d'aquest dilluns havia aixecat certa expectació. Ho podem llegir al diari Més.
El radar de tram que hi ha a la C-65 entre Cassà de la Selva i Llagostera fa 8 mesos que no funciona.
Un acte vandàlic va causar danys a la cabina de l'aparell, es van retirar les càmeres i tot l'equipament, i Trànsit no té previsió de quan s'arreglarà. Aquest va ser el primer radar per tram que es va instal·lar a la província de Girona i va començar a multar el maig del 2014. Entre els anys 2015 i 2016 només va multar 17 conductors. Se'n fa ressò al diari de Girona.
Al mateix portal, el 87% dels graduats gironins en formació professional han trobat feina o continuen estudiant.
Tant govern de la Generalitat com la Cambra de Comerç de Girona insisteixen en la necessitat de prestigiar la formació professional, que defineixen com la millor cuirassa contra l'atur. El president de la Cambra de Comerç gironina recorda que moltes empreses continuen sense trobar mà d'obra qualificada i el govern avança que hi haurà un augment significatiu de l'oferta per respondre a l'increment de la demanda.
I Andorra diu adéu a la mascareta d'interiors.
Des d'avui només serà necessària en centres hospitalaris, sociosanitaris i casals de gent gran. Tot i així, el govern recomana que les persones vulnerables, ja sigui per edat o per factors de risc, o els no immunitzats, per exemple, la duguin posada. El govern també ha anunciat que la Covid continuarà tractant-se diferent a la grip i, per tant, els positius hauran de confinar-se durant 7 dies. Ho llegim al diari d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Amb els esports, Ansu Fati torna als entrenaments del primer equip del Barça després de 3 mesos lesionat. Les proves mèdiques que va passar ahir avalen que segueixi el procés de recuperació, entrenant ja amb la resta de companys. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia, sí, és que de cop queda menys per tornar a veure el déu del Barça al terreny de joc. Després d'unes setmanes a Madrid per recuperar-se de la lesió que es va fer el mes de gener, Ansu Fati ha rebut el vistiplau dels metges blaugranes per seguir amb la recuperació de forma progressiva ja des dels entrenaments amb tot el grup. Tot i la tornada amb la resta de companys, no es volen córrer riscos amb la seva reincorporació a la competició. S'especula, però, que podria tornar a jugar el 24 d'abril en el partit contra el Rayo Vallecano Camp Nou o abans, si estigués ja del tot recuperat. Ansu Fati només ha disputat 2 partits amb Xavi Hernández al capdavant de la banqueta. Va ser contra el Real Madrid a la Supercopa d'Espanya, on per cert va marcar, i el partit contra l'Atlètic Club a la Copa, que va ser quan es va lesionar el tendó del bíceps femoral. A l'entrenament d'ahir a la Ciutat Esportiva, el davanter de 19 anys va ser rebut amb aplaudiments dels seus companys i de l'equip tècnic.
Un entrenament on no hi eren els futbolistes convocats amb la selecció espanyola, que avui juguen un amistós contra Islàndia.
Es tracta del segon partit per preparar el Mundial de Qatar, que es jugarà al novembre. Després de la victòria de dissabte davant Albània, avui els de Luis Enrique tenen una nova oportunitat per demostrar, ara des de l'estadi de Riazor a la Corunya, tot el seu potencial. Per avui s'espera que el tècnic faci rotacions per anivellar els minuts que juguen tots els futbolistes convocats. Per cert, que en la prèvia d'ahir, Luis Enrique, cansat ja del rumor sobre el seu futur, ha deixat clar que es vol seguir dirigint la Roja.
En Qatar estaré con España y en Qatar y lo que pueda venir, ya veremos. Pero en Qatar seguro, vamos, he dado mi palabra. ¿Hay alguna duda más? La tengo que repetir más veces. Primero porque me hace tanta ilusión que es imposible que haya ningún otro cargo que me apetezca más que representar a mi país en el Mundial de Qatar y con este grupo de jugadores y con la federación.
El partit és a 3:15 del vespre i es podrà seguir en directe per Televisió Espanyola.
En bàsquet, la penya té avui una nova oportunitat per certificar la primera plaça de grup a l'Eurocup.
Amb la moral ben alta després de la victòria de diumenge contra el Barça, els verd i negres tanquen avui a les 9 la fase de grups de la segona competició europea. Si guanyen, s'agiraran al primer lloc matemàticament. Els de Badalona venen de perdre el darrer partit europeu contra el Metropolitans 92, però Carles Durant confia en l'escalf de l'Olímpic, on encara no han portat aquesta temporada cap partit a Europa.
Crec que estem en bona dinàmica i a casa estem mostrant molta duresa, no? Però sí que és cert que venim de feblesa, no tenim tot l'equip i sobretot jo crec que hem de tancar bé aquesta primera fase d'Eurocup, no? Tenim molta il·lusió d'acabar el més a dalt possible i espero que amb la nostra gent ho puguem fer.
L'enfrontament es podrà seguir per DAZN. D'altra banda, avui també juga el Barça contra el Camp Múrcia. És el partit corresponent a la 22a jornada de Lliga que es va ajornar per coronavirus. Saras no podrà comptar amb Higgins, Oriola, Jokubaitis, Sanlic i ni Davis, que es perdrà tots els partits d'aquesta setmana per una artritis posttraumàtica a l'espatlla dreta. El partit a 8:45 per Movistar Deportes.
I en tenis, Pablo Badosa avança a l'Open de Miami i ja és als quarts de final.
La tenista catalana ha guanyat aquesta matina de la txeca Linda Fruhvirtová en 2 sets, 6-2 i 6-3, en un partit marcat per problemes físics que ha patit partit, de principi a fi, Badosa semblava marejada a la pista, amb problemes per respirar, amb mal color de cara, símptomes d'esgotament i amb dificultats per moure's. Els metges, de fet, l'han hagut d'atendre en mig partit. En el quadre masculí, Carlos Alcaraz també passa a l'eliminatòria i es classifica pels vuitens de final, després de guanyar Marin Cilic en 2-7, 6-4 cada un. En canvi, Roberto Bautista i Pedro Martínez han dit adeu al torneig. Tot això el dia en què la número 5 del món, Arina Azarenka, ha decidit fer una pausa a la seva carrera professional per problemes d'estrès màxim.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Va, que arribarem amb música, avui de la clàssica, al punt de 8:45 del matí. Tal dia que avui de fa 40 anys, el 29 de març del 1982, va morir Karl Orff, nascut a Munic. Va ser un compositor alemany, el treball del qual s'emmarca en el neoclassicisme musical. Aquesta peça, extremadament coneguda, és la seva cantata Carmina Burana.
A Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45 del matí. Avui és dimarts 29 de març. Avui farem tertúlia amb la Montserrat Nebrera, amb en Joan Serra i amb l'Alberto Gómez, com sempre, a partir del punt de les 9 del matí per analitzar el que ens deixa el dia d'avui. Evidentment, tothom pendent d'aquesta decisió del Consell de Ministres que ha de ratificar el pla de xoc per l'economia espanyola per fer front a totes les conseqüències derivades de la guerra que Rússia ha decidit declarar a Ucraïna, que no són poques. De totes aquestes conseqüències i de com està afectant els sectors productius, a les empreses petites, grans i mitjanes del país, avui en volem parlar amb l'Antoni Abad, que és el president de la patronal SECOT. Avui Pedro Sánchez ha d'aprovar aquest pla de recuperació. Les mesures arriben en un moment límit per moltes persones, però també i especialment per a moltes empreses petites, mitjanes, que han vist com els números els deixaven de sortir, que estan ofegats per les tarifes elèctriques, del gas, havent d'aturar produccions. La qüestió és si aquestes ajudes arriben quan toca, si arriben tard, si seran suficients, si en un escenari d'un futur més o menys immediat Espanya té la capacitat o no de suportar una situació d'inflació que pugui rondar, per exemple, el 9% quan s'estigui acabant el mes d'abril. D'aquestes qüestions en parlem d'aquí uns minuts amb l'Antoni Abad, aquí en directe al matí a Ràdio Estel. Va, que avui és dimarts i aquests són els titulars més destacats del dia. Mestres i professors tornen avui a la vaga, protesten per l'avançament del curs escolar i reclamen la revisió de les retallades. Els serveis mínims preveuen un professor per cada 3 aules a infantil, primària i secundària i la meitat del professorat a les llars d'infants i a l'educació especial. El govern espanyol aprovarà avui el paquet de mesures econòmiques per fer front a les conseqüències de la guerra. La benzina i el gasoil seran 20 cèntims més barats per tothom. Els lloguers que s'hagin de renovar aquests dies només podran apujar-se un 2% i s'amplia el bo social elèctric per a 600.000 famílies més, entre d'altres mesures. Per cert, que alguns transportistes del Port de Barcelona mantenen les aturades i aquest matí tornen a convocar un tall de la ronda litoral. No donen per vàlid l'acord del sector amb el govern espanyol i aposten per mantenir aquesta aturada de manera indefinida. Està en marxa a aquesta hora una operació policial al barri de la mina Sant Adrià de Besòs. Els Mossos actuen contra un clan que es dedica al tràfic de drogues, bàsicament marihuana. S'estan fent diversos escorcolls i hi ha previstes una quinzena de detencions. Will Smith demana perdó ara sí a Chris Rock per la plantofada que li va donar en plena gala dels Oscars. L'actor s'ha disculpat en un missatge a Instagram. L'Acadèmia de Cinema Nord-Americà es reunirà demà per decidir si emprèn mesures i investigarà els fets retransmesos en directe a mig món. L'oligarca rus Roman Abramovich i dos negociadors d'Ucraïna haurien estat enverinats. Segons apunta The Wall Street Journal, les tres persones haurien tingut vermellor als ulls, llagrimeig constant i descamació de la pell després d'algunes reunions a Kiev, símptomes que es relacionen amb un possible enverinament. Rússia no s'ha pronunciat sobre aquests fets. Pel que fa als esports, Ansu Fati torna a entrenar amb el Barça 3 mesos després de la seva lesió. Ahir va poder fer una sessió amb la resta de companys, el davanter blaugrana, però encara li queda per endavant un altre mes de recuperació per la lesió que es va fer al bíceps femoral de la cama esquerra en el partit de Copa del Rei contra l'Atlètic de Bilbao el mes de gener. I tancarem els titulars amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, per saber quina és la previsió meteorològica per aquest dimarts, Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia, cel cobert aquest matí arreu de Catalunya, núvols que van a més i al llarg del matí començaran ja a donar precipitacions cap a les comarques del sud de Tarragona que a poc s'han d'anar extenent a la resta del país. Viatjaran de sud cap a nord, per tant, a les comarques de Girona i del Pirineu no arribaran ben bé fins a primeres hores de la tarda o al llarg de la tarda. Cota de neu al voltant dels 2.000 metres. Seran sempre precipitacions de distribució irregular i amb poca quantitat d'aigua. Aigua bruta, perquè a més ploure fang. Les temperatures mínimes han pujat una mica respecte a les d'ahir, les màximes quedaran un pèl més curtes. Demà aquests ruixats seran una miqueta més extensos i a la tarda poden ser localment forts a les comarques de Barcelona i també de Girona, tot i que la resta també n'hi haurà algun. Demà refrescarà més, farà una mica més de fred i també baixarà la cota de neu. I de cara a dies posteriors hem de continuar parlant d'una certa inestabilitat, però sobretot de davallada important de les temperatures a finals de setmana.
Gràcies, Jordi. I actualitzem també la situació a les carreteres catalanes. Tornem cap al RAC. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora queden retencions encara en la majoria de vies de l'entorn de Barcelona. Abans per l'autopista A7 encara circula amb retencions amb lentitud en un tram de 5 quilòmetres a l'altura de Vilafranca del Penedès en sentit Barcelona a causa d'un accident que teníem fa una estona, i pel que fa a les vies més habituals encara força congestió per les rondes en sentit Llobregat, sobretot parlem de 7-8 quilòmetres des del nus del Besòs fins a Montjuïc per la B10, també sortint del nus de la Trinitat fins a Pedralbes. Són 9 quilòmetres per la ronda de Dalt i també hi ha trams habituals de congestió en sentit Besòs. Congestió també per vies com la C58 en tots dos sentits de la marxa i també per les entrades del Baix Llobregat. Tant l'autovia 2 com la B23 presenten trams de retencions de 2-3 quilòmetres en sentit Barcelona. Això és el RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Bon dia. Passen 6 minuts i mig al punt de les 8 del matí. Fem una pausa per la publicitat i en tornar saludem l'Antoni Abad, el president de la patronal SECOT, per parlar d'aquest pla de xoc de mesures econòmiques que avui aprovarà el govern espanyol i que entra en vigor aquest pròxim divendres. 3 minuts, encara no hi tornem.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
T'imagines un lloc on descobrir, on explorar? Un lloc on llegir, aprendre i compartir? Tot això i molt més a la teva biblioteca. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments posem al teu servei 228 biblioteques i 10 bibliobusos per apropar-te a la cultura i al coneixement. bibliotecavirtual.diva.cat. Diputació de Barcelona.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'actualitat que vols seguir. La informació que t'interessa a Ràdio Estel. Busca'ns a Twitter com a Almatí Estel i Info R Estel. Actualitza't a les nostres xarxes i tinga-ho tot clar.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Seguim en directe aquí al matí a Ràdio Estel, com sempre, pendents de l'actualitat, de les coses que passen, d'aquesta operació policial que els Mossos d'Esquadra tenen oberta al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, d'una banda, on hi ha una vintena d'entrades previstes en aquesta actuació contra un clan que es dedica al tràfic de drogues, bàsicament pel que sembla a la marihuana, i que podrien estar relacionats amb alguns tirotejos que hi havia hagut els darrers mesos en aquesta zona que balla entre les ciutats de Barcelona i de Tarragona. També els bombers estan informant a aquesta hora d'una dona ferida greu en un incendi en un pis, en aquest cas a la ciutat de Tarragona, una dona d'edat avançada que ha resultat ferida a casa seva per aquest incendi en el qual els bombers hi han estat treballant des d'una mica més enllà de les 3 d'aquesta matinada passada. Tot el que passa us ho expliquem aquí a Ràdio Estel i tindrem temps també, evidentment, d'anar-ho analitzant i explicant en temps de tertúlia. Abans de començar-la, us dèiem fa uns minuts que podem parlar a aquesta hora amb el president de la patronal catalana SACOT, amb l'Antoni Abad. L'esclat de la guerra a Ucraïna ha desfermat un augment sense precedents del preu de l'energia, dels costos de producció. Tot plegat s'ha acabat traduint i traslladant, evidentment, en els costos en general de la nostra vida, i tenim la inflació com la tenim. La situació era insostenible i és encara a dia d'avui molt complicada. Ho és per a molts ciutadans i ho és també per a moltíssimes empreses del país. Avui, finalment, el govern espanyol signarà el decret per posar en marxa aquest pla de mesures de xoc per intentar fer front a les conseqüències d'aquesta guerra a Ucraïna. I d'això en volem parlar amb l'Antoni Abad, amb el president de la patronal SACOT. Senyor Abad, com estem? Molt bon dia.
Bon dia, senyor Marçà.
Gràcies.
Estem vius, estem lluitadors, i amb els seus enunciats de tantes com incidències i desgràcies que escoltava, espero que aquesta conversa ens porti a unes conclusions una mica més positives, però amb la seva justa mesura.
Vinga, va, intentem-ho, però malauradament la realitat i l'actualitat la tenim com la tenim. Home, a veure, jo d'entrada el primer que li demanaria, després hi podem entrar al detall, però és d'una manera global, quina valoració en fan d'aquest pla de xoc d'aquests 16.000 milions que el govern ha anunciat i que avui, per part del govern espanyol, seran aprovats en Consell de Ministres per aquest proper divendres i ja està en vigor.
A veure, jo crec que el que hauria de fer aquest govern, i en general els governs de l'Estat, és intentar ser més empàtics i sobretot fer una pedagogia més ajustada, perquè l'impacte de 16.000 milions, escolti, així jo crec que no s'ha de començar mai un relat del que avui s'espera que plantegin. Ho dic perquè som el país que menys ajuts directes ha donat en el seu teixit empresarial des de que va esclatar la pandèmia del Covid. I amb aquest antecedent, dir 16.000 milions i a veure si amb això ja impressiona, doncs no ens impressiona gens, perquè d'entrada n'hi han 10.000 que resulta que aniran per unes línies de finançament. Per tant, d'ajuts, 10.000, que ja és la part més grossa del total, ja no ens funciona com una mesura de suport directe, que és el que necessita el teixit empresarial.
És a dir, entenc que un crèdit que al final el que és un endeutament, encara que sigui en condicions més o menys avantatjoses, no és una solució ara mateix.
No. Perquè si ara comparem els francesos, ja en porten 25.000 de milions d'ajuts directes. Perquè en aquí, amb l'eufemisme aquest de que, mira, línies d'endeutament, és que les empreses, si tenen molts dubtes, el que no faran és endeutar-se més, oi? Em sembla que això queda clar. T'endeutes quan hi ha una expectativa, però, si no, tampoc és una bona decisió. Vol dir que del que es tracta és de poder competir i competir com els altres governs estan doncs, fent de suport en el seu teixit empresarial. I a partir d'aquí, doncs, esclar, haurem de veure com es concreten aquests 6.000 milions. Resulta que de donar un suport al conjunt del teixit empresarial, ara aquí hi ha fins i tot un suport en la benzina a qualsevol dipòsit de qualsevol vehicle, i llavors el que ens preguntem és, i escolti'm, i aquest tema de que, a més, si fem números i els hem fet, tota l'energia ha pujat tant, se n'adona que 6.000 milions d'ajuts directes són menys que l'increment de recaptació que li ha caigut a vostè del cel perquè els preus energètics han crescut i s'han multiplicat per dos, tres, quatre vegades? És clar, a partir d'aquí, aquest estat espanyol que resulta que incompleix amb les seves obligacions de que l'estat somos todos, i no, aquí anem a protegir-nos perquè fins i tot ni tan sols revertirem l'increment de recaptació. Esclar, jo crec que per això li dic que hauríem de fer una pedagogia més asserenada, perquè ni tan sols ens estan traient dels impostos l'increment d'IPC que seria lo esperable. És a dir, que en definitiva el que estic explicant a l'audiència és que les xifres previstes en els pressupostos de l'Estat d'ingressos fiscals s'han multiplicat ara, caigudes del cel, per aquest increment de costos, i que s'espera que 6.000 milions, que és menys del seu increment de recaptació, vagi cap al teixit empresarial. Escolti, aquesta mesura la podíem haver pres fa mesos, perquè els altres països ho han fet, i encara ens has estat explicant que depenia d'una reunió o dues a Brussel·les.
Bé, no només això, senyor Bat, sinó que ara sabem que aquesta mesura que finalment s'ha aprovat en vigor i entrarà d'aquí un mes, aproximadament. És a dir, que la reversió, diguem-ne, o començar-ho a notar en les tarifes, especialment en l'electricitat, encara es trigarà setmanes en notar això. Les empreses catalanes estan en disposició d'aguantar-ho gaire més?
No. Estan tancant empreses. I hi ha estudis que més alerten del perill enorme, perquè tancar empreses i destruir teixit empresarial té unes conseqüències gravíssimes que, a més, és allò d'ocupació directa i indirecta. Vol dir que la onada, el tsunami negatiu, és molt important. I la velocitat de resposta, doncs, en aquest estat, el valor competitiu del temps no mai s'ha tingut en consideració. Per tant, escolti'm, és una mala notícia el que avui acordaran? En absolut. però aquestes decisions s'havien d'haver pres fa molt de temps. Això de que, a més a més...
Vostè és dels que creu que va tard, el govern espanyol?
Home, tardíssim, 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 perquè els francesos, els alemans, els holandesos, els danesos, tots aquests països reaccionen i reaccionen amb agilitat, perquè al final... tots competim internacionalment, i el que no pots és que el teu teixit empresarial vagi a la cua amb rebre ajuts directes i suports quan els altres països ja ho han fet. Els altres,
el que passa que la nostra economia, senyor Bat, tampoc és la d'aquests països. Quan dic la nostra, em refereixo a l'economia d'Espanya com a estat, tampoc és l'economia francesa o alemanya. Vull dir que ja ho vam veure amb la pandèmia, vull dir que tampoc hi havia recursos, diguem-ne, no?
Però imagini una altra cosa que és fàcil d'entendre, perquè a vegades no cal ser un superespecialista. La nostra situació geogràfica en el planeta fa que les possibilitats de generació amb renovables siguin privilegiades. I a partir d'aquí, els costos de les renovables, els costos de generació, i la distribució fins als clients, tot això podria estar, i ho podríem tenir preservat com a capacitat de competitivitat addicional del nostre país per la nostra ubicació, amb disposar d'unes tarifes de preus d'energies i d'energia elèctrica, que és la més transversal de totes, molt més baixa de l'actual. Perquè si estem parlant de que amb 40-50 euros com a cost de generació i distribució ja és el que cobreix, doncs, això en les empreses que generen, a partir d'aquí hem d'estar pagant, hem arribat a pagar fins a 500 i 300 i 400. Esclar, tot això és una barbaritat, que dius, i tot això perquè hi ha una fórmula que resulta que amb la marginalitat ens perjudica a tots, i que tampoc Brussel·les porten més de 2 mesos i tampoc no han sapigut corregir. Escolti'm, també és una debilitat, perquè un cop més això va de club d'estats, no d'unió d'estats, i no hi han respostes, però al final cada estat s'espavila. I el nostre, li insisteixo, les nostres capacitats de tenir uns costos de generació baixos són objectives, i no ho sabem traduir en una realitat que ens fes, en aquest escenari mundial de puja de costos energètics, més competitius. Al contrari, es reacciona tard, es reacciona sense tenir un convenciment, es reacciona sense haver treballat amb les empreses, doncs, un gran pla de xoc, que és el que volíem. Però això estàvem en disposició de fer-ho ja l'any 21. Bé, per tant, avui se n'acordaran, li torno a dir, la major és que avui se n'acordaran, però que un cop més a la cua per reaccionar tard i a la cua, perquè la resposta és quantitativament molt inferior a la dels nostres veïns, fent comparacions possibles. Ja sé que la dimensió de l'economia francesa o alemanya no és la nostra, però també això que li deia...
Sí, vostè creu que el govern espanyol aquests dies que està recaptant més diners d'impostos, perquè evidentment amb la inflació hi ha una part important, diguem-ne, del cost de l'energia i dels carburants que repercuteixen en més recaptació d'impostos, creu que l'esforç que podria fer inversor en aquest cas al govern espanyol de manera directa hauria de ser més gran, o podria ser més gran?
Oi tant, però és que estadísticament els ajuts directes per els aquests 18-20 mesos de Covid han sigut els més els menors de tots els països europeus avançats. Vol dir que jo, la meva pregunta és, i l'Estado quién es? L'Estado són algunos, no somos todos. I resulta que fins i tot l'explicació de la Moncloa és mani qui mani, és que la Moncloa sembla que fa l'esforç de donar-nos. Escolti'm, ens retornen els impostos que primer hem pagat nosaltres, perquè l'esforç de generació el fa cada ciutadà i cada empresa, i a partir d'aquí es generen els recursos per poder gestionar l'interès general. Però aquest interès general resulta que sembla que només serveix per fer funcionar i d'entrada, doncs, blindar unes estructures d'Estado. No, això no és la manera, que aquesta que jo deia, de fer una bona pedagogia, de ser empàtics. Ens hem d'explicar les penes, però ens hem d'explicar les solucions, i això el gobierno no te da. El gobierno te devuelve.
M'ha semblat interpretar pel Tom que ho ha dit, que no acaba de veure clar aquesta mesura universal de rebaixar en 20 cèntims el gasoil o la benzina per a tothom.
No, perquè jo crec que abans que res cal ajudar a tota la cadena de valor de tots els sectors i fer un impacte que rebaixi de seguida l'IPC, perquè l'IPC llavors sí que és el que ens és dolent per totes les nostres butxaques de ciutadans. I per impactar en l'IPC i per baixar costos i per tenir millor competitivitat interna i externa, que és molt transcendent, resulta que a qui has d'anar a afavorir, i havies d'haver afavorit fa molts mesos enrere, és en la generació, que la generació del PIB es fa a través de les empreses. I aquest jo crec que és l'objectiu primordial, però bé, benvinguda sigui.
Però què vol dir? Que aquests 20 cèntims només s'haurien de descomptar els professionals, o que hauria de ser un major descompte per als professionals i que no n'hi hagués per la població en general?
Bé, esclar, jo crec que m'està interpretant bé l'impacte de mesures i les mesures en el seu conjunt havien d'haver afavorit d'entrada a tot el teixit empresarial. Ara bé, si tu vas i prens una mesura, això que li deia, de quins són els costos interns espanyols de generació d'energia, a partir d'aquí és evident que ho pots universalitzar a tots els consums, als particulars també, però d'entrada havies de facilitar això. Quan la benzina es posa tan i tan cara i resulta que acaben impactant en el preu dels productes, doncs intenta que primer el cistell de la compra doncs no pugi.
El problema és que hi ha molts treballadors, senyor Bat, que clar, omplir un dipòsit d'un cotxe, haver-ne de pagar pràcticament 100 euros, diguem-ne, si per setmana, depèn d'on s'hagin de desplaçar per l'àrea metropolitana, també ho noten, a la butxaca, els treballadors, només la benzina, sí. Vull dir.
No, escolti'm, que ho notem tots, i vostè i jo,
sí,
però
clar.
El que passa és que el cistell de la compra ens ha pujat moltíssim. I resulta que hem d'intentar esmorzar i sopar cada dia, no? Vol dir que és això el que em refereixo, que ens ha pujat tot i ens ha baixat la competitivitat.
De fet, hi havia alguna notícia ahir, abans d'ahir començaven a sortir ja algunes xifres, no?, que apuntaven que potser la pròxima dada d'inflació que tinguem ja estigui rondant el 9%, l'última era de pràcticament el 8%, sembla que potser la propera estaria al voltant del 9%. L'economia catalana, les empreses catalanes, poden resistir una inflació que estigui ja al voltant del 9-10%?
No, perquè és que el tema és, i com ho repercuteixes, això? Perquè si tu poguessis automàticament traslladar-li als teus clients, i als teus clients als seus clients, i al final a tots nosaltres, uns increments de preus que traslladessin simplement les puges, això que li deia jo, el tsunami que et ve, a partir d'aquí això seria neutre. El que passa que això no ens ho podem permetre, perquè ni les nostres butxaques com a consumidors ho poden resistir, però és que, a més, som una economia oberta i també hem de poder continuar exportant, que resulta que és un element cabdal en l'economia catalana. Per tant, hem de buscar afavorir la generació i el creixement econòmic. I si això ho afavorim i haguéssim reduït ja l'impacte en l'IPC, doncs tots navegaríem millor. El problema és que possiblement a partir d'avui hi haurà algunes mesures que ens afavoriran la butxaca, i benvingudes, també li dic, però si mirem la història del que hem anat com a CECOT, i perdoni la immodèstia, però si me'n vaig a la hemeroteca, és que fa mesos enrere ja totes aquestes mesures les estàvem plantejant perquè no calia escalar i intentar aturar quan abans aquest creixement que ens portava unes inflacions rècord. I ja vam tancar el 21 inflacions rècord, i aquí tothom mirant i el govern mirant, i encara ens deien que tot depenia de Brussel·les. No era així, no ha sigut així. Els veïns han fet coses i aquí les fem tard i escasses en termes comparatius, perquè sempre, sempre aquesta idea de que no has de revertir cap a la societat i cap a la societat i el teixit empresarial com la palanca, doncs, de l'economia amb la que, doncs, es generen els recursos. Ja li dic, és que no saben ni explicar que ells no donen. La sensació avui serà, un cop més, de que el gobierno no es da. Doncs no, senyor gobierno. Nosaltres, cadascú, vostè i el que ens escolta, i doncs cadascú amb el que cada dia fem, amb el nostre esforç, és amb el que generem, i a partir d'aquí això ho hauríem de tenir clar, que el bé comú passa, doncs, per poder atendre aquesta situació tan extraordinària. I quan la fórmula de creació o del preu diari de l'energia elèctrica resulta que en moments tan excepcionals s'ha demostrat que la marginalitat actua com una palanca d'inflació, a partir d'aquí, escolti'm, doncs la solució, i de solucions locals, quan dic local vull dir domèstica espanyola, se'n podien haver trobat, i sempre la cua amb el temps, sempre la cua amb el quàntum del que, doncs, és falta de qualitat democràtica, i la qualitat democràtica resulta que és l'element més decisiu en les economies per afavorir, doncs, estabilitat, creixement econòmic. La pretensió o la inclinació de les persones a assumir més risc en la seva vida professional, en els seus negocis, perquè, doncs, saps que tots anem a la una, quan tot això, doncs, no es produeix com una normalitat estructural del país, doncs, li torno a dir, aquest és el discurs que des del teixit empresarial, des de fer